L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Molt bona nit, és un dimecres, són les 9 del vespre, i qui us parla? La Núria Lleonart des de l'habitació dels pares, que de nou obre la porta. Avui tenim més pares, i de fet avui l'habitació està plena, 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 perquè tenim 6 col·laboradors, a part de mi. Quins pares? Doncs uns pares especials que m'agraden molt a mi. M'agrada molt tenir-los. Principalment perquè m'aporten moltíssima energia i també m'ensenyen moltes coses, és a dir, m'expliquen i descobreixo a través de les seves experiències i dels seus fills coses que milloren no només la meva vida personal, jo com a persona, sinó també la meva vida professional. De fet, hi ha moltes coses que penjo a través de la pàgina de Nuva, les agafo de la seva pàgina. Qui són aquests pares? Els pares de FADIS. Com bé ja sabeu, és l'associació que ja es va posar en funcionament l'any passat, que el que fa és donar un espai de lleure a nens amb disminucions psíquiques o físiques i d'alguna manera els hi dona aquest espai per créixer, per conèixer i per desenganxar-se dels pares, perquè també doncs, d'alguna manera és molt normal que aquests nens amb dificultats acabin creant un vincle molt dependent de la seva família i també moltes vegades perquè no tenen llocs o recursos on anar per poder compartir amb altres nanos aquestes experiències i d'alguna manera doncs, és un casal que els caps de setmana, el dissabte en concret, els ofereix aquest espai als nanos. I de retruc, per què no dir-ho, als pares també els allibera durant una estoneta doncs, de la càrrega familiar que representa això, ser pares. A més, també als pares els hi don un espai on trobar-se, un espai on reunir-se, un espai on intercanviar opinions, inquietuds, neguits, alegries i d'alguna manera jo crec que ja podem dir que han format una gran família, aquesta gent de FADIS. Recordar també des d'aquí que ells treballen en voluntariat, és a dir, que tots aquells que vulgueu participar i col·laborar amb aquesta associació sereu benvinguts. Estan preparant ja el casal d'estiu, novament, perquè el juliol faran un casal d'aquests xulos. Jo l'any passat vaig tenir el gust de visitar-los amb piscina inclosa i també avanço que tornarem a tenir programa de nens amb els nens de FADIS perquè també ens vindran el juliol a veure'ns i a explicar-nos com han passat el curs, com ha començat els tallers, que hi havia algú que començava els tallers aquest curs, doncs bueno, que ens ho vinguin a explicar. I més que res això, volia fer aquesta petita introducció per sobretot donar-vos doncs, això, aquesta informació i repetir-vos que sobretot estan oberts a qualsevol tipus de voluntariat, gent amb ganes, gent amb molta energia i sobretot gent amb ganes de que aquests nanos els hi donguin lliçons de vida constantment, perquè jo penso que sí que és important. On podeu trobar la informació tots aquells que ens esteu sentint i us estic d'alguna manera o quan acabem el programa vulgueu col·laborar? Doncs mira, és a la web de FADIS que és 3W afadisbaixmonseny.org. En allà podeu trobar el telèfon de FADIS, podeu informar-vos, veure el que fan i veureu que s'ho passa molt bé, que fins i tot algun dissabte, un dissabte al mes, em sembla que és, o dos ja, perquè últimament veig moltes fotos allà disfressats, se'n van a l'Epopé a fer-la i a liar-la i a muntar-la. Doncs bé, doncs sí, tenim aquests pares. I de què parlarem avui? Doncs bé, a mi m'agradaria que a través de les seves experiències d'alguna manera, entre tots, avui intentéssim construir el que se'n diu l'autoestima familiar. Què vol dir això? Sempre parlem d'autoestima individual, si en tenim o no en tenim. Però és veritat que quan formem una família, bé sigui una família biològica o bé sigui una família que l'han unit llaços d'amor, perquè no totes les famílies són les que neixen de la mateixa sang. La família al final és un grup de gent que s'estima i pot ser directament consanguini amb tu o no. Però bé, què podem fer o què és l'autoestima familiar? Doncs és exactament la mateixa que la individual però aplicada en aquest grup de gent que s'estima. La individual, més o menys, ja havíem parlat de que es tracta de entendre, conèixer-nos qui som, quins són els nostres defectes, quines són les nostres virtuts i sobre això treballar, sobre això intentar millorar cada dia, mirant-nos sobretot allò que no acabem de fer bé, acceptant aquests defectes i a partir d'aquí treballar-nos. L'autoestima familiar què serà? Doncs Exactament el mateix. Entendre, comprendre, compartir els defectes familiars, que n'hi han i molts, si som una família cridanera, si som una família que ens posem nerviosa, si som una família que no tenim paciència, si som una família que ens agrada córrer, o, pel contrari, som una família molt desordenada, etc. I les virtuts, és a dir, si ens estimem, que som una família pacient, que som una família que ens sabem divertir, que ens escoltem, que ens comprenem, defectes que ens barallem, és a dir, ser conscients de quin tipus de família som. Una de les coses per millorar l'autoestima familiar és que aquesta família tingui un títol, és a dir, un nom, que li puguem posar un nom a la nostra família, al tipus de família que tenim. Amb els anys que fa que treballo amb famílies, això sempre funciona. Primer, les famílies se'm queden mirant i dient: què vols que li posi un nom? Doncs sí, mireu, abans, per exemple, aquí a Sant Celoni encara hi ha coses que s'aguanten una mica amb això, no? Hi havia els sobrenoms. Can Lleonard, que és d'on vinc jo, era Can Maties, Can Riera era Calamona, és a dir, tots tenien un mot que d'alguna manera representava un moment determinat d'aquella família i els hi donava com la diferenciació, no? Era la idiosincràsia d'aquella família. Amb això s'ha anat perdent amb el temps, però caldria, no cal dir-ho a portes cap enfora, diguéssim, que tots nosaltres tinguéssim un nom. Doncs la família dels Rínxols, o la família dels Cridaners, o la família dels Pessigollaires, o, és a dir, d'alguna manera trobar com ens diem. Dels Plonamiques, també. I, a més, jo també a vegades dic, la gent diu: home, però estàs dient defectes. I jo els dic: i? Justament el defecte, també això ho hem repetit per activa i per passiva a nivell individual, però ara jo ho extrapolo a les famílies, justament el defecte és el que ens fa especial, el que ens fa diferents, el que ens fa únics. Una família excel·lent, perfecta, primer que no existeix, però si ens la imaginéssim, d'alguna manera és veritat que tots podríem arribar a ser una família perfecta. Que tingués la casa ordenada, que doncs cridés molt poc. Si ens hi poséssim, segurament que un dia sencer ho podríem ser. Però aleshores seríem tots iguals. Si fóssim tots bones famílies, seríem tots iguals. No hi hauria cap diferència entre la meva família i la del veí. Vestiríem igual, ens mouríem igual, pensaríem igual. Sincerament, a mi em fa més il·lusió que hi hagin defectes, és a dir, que el meu veí sigui una família cridanera i jo, en canvi, sigui una família que xica. A mi això em fa molta més il·lusió perquè em fa única i em fa diferent a la del meu veí, que no pas que tots siguessin perfectes. L'autoestima es tracta d'això, acceptar quins són els defectes que tenim com a família, intentar compartir-los amb aquesta família i, a partir d'aquí, amb aquest coneixement, construir actituds positives que ajudin a sortir de mals moments, que això en passem tots a les famílies, totes les famílies passen males èpoques, però que si som conscients d'on pequem, d'on ens equivoquem i també estimem molt allò que fem bé i som conscients que hi ha coses que com a família fem molt bé, això ens ajudarà a tirar endavant. Per què aquest tema amb els pares de Fadis? Doncs amb tot l'amor del món i amb tot el carinyo del món, perquè penso que justament els pares de Fadis passen un moment en la seva història familiar que fan trontollar molts dels ciments que ells havien plantat per aquella família. Tu tens unes expectatives a la vida, tots les tenim, que mai es compleixen. O sigui, sempre són molt diferents d'allò que tu... La vida sempre sol ser bastant diferent d'allò que tu esperaves. I que sigui diferent no vol dir que sigui pitjor, al contrari. Jo crec que és molt millor allò que vivim que no pas allò que ens imaginàvem que viuríem. Per què? Perquè ho estem vivint i ho estem disfrutant. Però sí que és cert que, més que altres pares, tu projectes unes il·lusions en el teu fill durant la gestació i tu t'imagines, a més això és real, que tots diem salut, no? A mi m'és igual, sigui nen o nena, el que importa és que arribi bé. Jo sempre dic, quan em diuen això algunes mares, jo sempre dic: què vol dir que arribi bé, Jo sempre dic que arribi a bon fi, és a dir, que neixi. Un cop hagi nascut, ha arribat bé. Ja veurem què passa després, perquè dificultats ens en trobarem tots al llarg del fet de ser pares. Però sí que és veritat que hi ha un moment en la vida de les famílies de Fadis que es trontolla tot més perquè aquelles expectatives es veuen trencades. Esperàvem que arribés bé, esperàvem que tot anés correcte i resulta que el fill que m'arriba no és allò que la societat espera. No és ni millor ni pitjor, sinó senzillament no és allò que la societat espera, encaixa, sap entendre, sap educar. Val? Aleshores, què faig aquí, no? I l'autoestima familiar en aquests moments es trenca. Què he fet? Com ha pogut passar? Per què m'han passat a mi? Seré capaç? No seré capaç? Que aquestes preguntes, jo també sempre repeteixo, se les fan tots els pares del món. El que passa que en aquest cas us batejo jo, amb el vostre permís, els pares de Fadis segurament se les fan amb més intensitat. I què passarà? I com anirem? I cap a quin cantó ens mourem? Etcètera, etcètera. No? Aleshores, a més, doncs, ja vam veure la temporada passada que sobretot també us moveu en la incertesa. Totes les famílies es mouen en la incertesa, però vosaltres encara més. Hi ha gent que esteu aquí asseguts que ni tan sols teniu un diagnòstic del que passa. Per tant, provatures amb medicacions, provatures amb teràpies, amunt, avall, i això també trontolla una família, perquè sorgeixen les discussions de si s'ha de seguir o no s'ha de seguir. Una part de la família diu que potser ja no, ja està bé, ja no paga la pena, que ja està bé tal i com estem veient créixer aquests nens, no? Hi ha una altra part de la parella que potser es nega a assumir que hi ha aquell problema i per tant doncs encara té ganes de lluitar i anar a mirar més especialistes. Tot això genera... Per tant, crec que vosaltres éreu una molt bona oportunitat de justament parlar de com construïm una molt bona autoestima familiar. Dit això i tot aquest rotllo que he fotut, passo a presentar, sí, dic fotut perquè Déu-n'hi-do, passo a presentar qui ens acompanya avui.
Hola, bona nit, em dic Laura, sóc mare de tres fills i bueno, per estar Fadi sóc mare perquè la meva nena petita, que es diu Kiara, té la síndrome de Rett.
Kiara. Fa cosa de mig any no en coneixia ni una de Kiara, val? En mig any, una, dues, tres, cinc Kiaras. Ve d'Itàlia, aquest nom, oi?
Sóc italiana, jo.
Ah, val.
Sóc italiana. Vull dir, en el meu cas...
En el teu cas,
està justificat,
eh? Val. Doncs ja et dic, ha coincidit que amb cinc mesos...
Bueno, jo ho conec una altra, també,
Sí. Doncs cinc Kiaras. Una viu a Vilassar, tres a Barcelona i ara la teva.
O sigui, és un nom maco.
Molt maco, la veritat és que sí. Té molt bona sonoritat.
Sí. Hola, buenas noches, soy Marcela, soy madre de tres hijas, estoy en Afadís porque soy la madre de Jazmín, es melliza, su hermana entra en los cánones normales de la sociedad y ella, pues bueno, es especial. Bueno.
I ja està.
I ja està.
No hi más, no hi más. Qui més tenim aquí?
Bona nit.
L'únic home,
Sí. Sí. Jo sóc en Jordi, sóc el pare d'en Jaume i d'en Joan. En Jaume és el fill gran, té una cromosopatia per duplicació de la regió 17P11. És una duplicació molt estranya. Sóc membre de Fadis amb ell perquè no està ben englobat a cap diagnòstic. Se l'associa més a l'autisme.
Déu-n'hi-do, també. El que dèiem, no? Que a vegades també el que deia jo a la introducció, no? La incertesa. Sí. Us acompanya molt de temps. Bueno, us acompanyarà quasi sempre la incertesa.
Hola, bona nit. Bueno, em dic Susana, soc la mamà d'en Joel i del Nil, soc membre de la Junta, i bueno, els meus dos fills pues, no tenen diagnòstic, estem en ello, és genètic, però no ho sabem, no? Ja portem uns anys... I bueno, esperar a veure si la tecnologia va avançant.
Va avançant i ens permet.
I ens permet pues, bueno, saber alguna coseta més.
Qui més tenim per aquí?
Hola, bona nit. Em dic Isabel, sóc mare de dos fills i la gran, que es diu Marina, és la nena que tinc amb un síndrome i el petit no el patim bé.
Entren els camps, el que dèiem, no? Entraria en el que la societat cometes titlla de normal, no?
Sí.
La Marina quants anys té?
Bueno, fa 9, el juny farà 10.
Molt bé. Perquè edats, no m'heu dit les edats dels nostres fills. La Kiara?
La Kiara en farà 8.
8 anys. Ai, que ens en deixàvem una per presentar la Lianta. A més és la que embolica tothom, quan arriba aquí i diu, ai, no,
no.
Hola, bona nit. Soc la Núria, la mare d'Aitor. Té 17 anys ara. És el petit dels tres fills que tinc. I també no té diagnòstic. Estem amb afadis, soc membre de la Junta. I, bueno, paciència.
Paciència, molta paciència. 17 anys l'Aitor, la Kiara, 8. La Marina, 9 a punt de fer-ne 10. La Jasmin...
17.
17, ja.
En Jaume, en Jaume, de moment, 8.
8.
De moment. En Joel té 8 i el Nil té 5. 5.
Molt bé. Bé, explicava el tema de l'autoestima. Vosaltres com la porteu, l'autoestima familiar?
Hi ha alts i baixos.
Hi ha dies de tot.
Hi ha dies de tot.
Sí.
La incertesa potser no és el que merma més l'autoestima? La incertesa de no saber què pots fer, què no pots fer, fins on pots tirar, fins on no pots tirar.
Sí. Això segur, millor no pensar cada dia, en el dia a dia. Perquè si no...
I aparte que creo que normalmente, por ejemplo, puedes llevar una estabilidad y de golpe... por cualquier cosa se complican porque, bueno, se ponen malos o, por ejemplo, Jazmín que tiene, bueno, aparte de la hidrocefalia, agenesia total de cuerpo calloso, migración neuronal, claro, es decir, es una incertidumbre que si hoy está bien y mañana, pues corriendo, es decir.
Claro. Y te tienes que sobreponer a esto, es decir, o sea, tú tens toda una trayectoria de tranquilidad, pasas un temps, ¿no? Que dius, val, mira, ja hem aconseguit una espècie de rutina, ¿no? I això, evidentment, la rutina ajuda molt a l'autoestima familiar. Per què? Doncs perquè ens diu, ens evita tenir disgustos, és a dir, el nostre dia és sempre molt semblant i aleshores nosaltres podem respondre sempre bé, sempre positivament. Però, en el vostre cas, no sabeu mai quan aquesta rutina pot veure's trencada.
Exacte. Són temporades. Hi ha temporades més bones i temporades més dolentes. Sí. I vull dir, clar, t'acostumes a que, bueno, estem mig bé, tot va bé, tu veus el teu fill que és feliç i tal, i dius, bueno, vale, però d'un dia per l'altre, pues comença a canviar, i clar, a veure, per exemple, en Joel no parla, tens que saber el que li passa, tens que anar averiguant, i això és perquè serà... Ara, per exemple, ara mateix té uns dies que no està gaire fi, ¿vale? Pues jo penso, pues serà el canvi de temps, l'estació, ¿vale? Que ho noten molt, ha vingut la calor de cop, ell és molt calorós... Clar, jo vaig fent... Però clar, jo no sé si... Tot una miqueta, saps? En el cole també no està gaire fi... I clar, i tot això, ja vulguis o no, o sigui, quan ell està bé, tothom va bé, ¿vale? Però quan va malament, tothom va malament, ja te preocupes més, ja estàs pensant, van al col·le, però ja estàs pensant, a veure, telefono, a veure com està, o a qualsevol moment me trucaran que no es troba bé, i, bueno, vull dir, és
el nostre termòmetre.
De vegades també trobes la falta de comunicació que hi ha amb el teu fill. En el meu cas, en Jaume no pot parlar, té moltes dificultats per parlar. Ara estem aprenent el llenguatge de signes amb ell. I, clar, quan ell et vol explicar una cosa, si no l'entens...
S'enfaden molt.
S'enfaden, les criatures s'enfaden, però tu no et pots enfadar. Tu et decepciones, et decaus.
Sí, senyor.
El teu nerviosisme decau...
Com pot ser que no pugui comunicar? Com pot ser que no el pugui entendre?
No pugui entendre el meu fill.
Soc el seu pare, no?
Sí, això és un neguit que et trenca la moral aquell dia. Sí que és veritat que quan et treu una paraula nova és una festa. I allò ja és continu, i amb petons, abraçades per tot arreu. Però, clar, això amb la parella es nota molt, perquè aquesta comunicació que no tens, no, ja, jo tinc dos fills i un és el que diem, un és normal, diguem, i l'altre és el nen discapacitat, el nen especial. Entre ells dos, la comunicació d'ells dos s'entenen perfecte.
Curiós, eh?
És curiós.
És molt curiós.
És curiós. En canvi, els adults són els que sempre tendem a tindre més dificultats a entendre-ho. Potser és que nosaltres també...
Hem tancat alguns canals, eh? Saps? O sigui... Jo hi ha hagut una cosa que a mi m'ha agradat molt quan la Marcela ha dit una que entra en els cànons de la normalitat. Per què ho diem això? Doncs perquè els adults hem tancat molts canals. És a dir, ens hem oblidat de moltes funcions que encara conserven els nens. Per això possiblement en Jaume i en Joan es comuniquen perquè no els hi fa falta el llenguatge, tampoc.
No.
S'observen, tota la vida s'han estat observant, es miren, els nens són molt receptius, tots els nens molt receptius al llenguatge corporal, cosa que els adults no. Els adults ho hem perdut. És a dir, els adults ens hem acostumat tant a parlar que oblidem el llenguatge corporal. I moltes vegades... no som ni capaços d'entendre la nostra parella, amb la qual fa 30, 40 o 20 anys que vivim i som incapaços de mirar-nos-el i entendre què és el que ens està demanant. En canvi, el nen només amb 3 anys sap perfectament què li passa a la mare o al pare o en el seu germà, no? Potser també és veritat que això, que els adults hem tancat aquests canals, no? Potser vosaltres també teniu aquesta oportunitat de potser sí que necessiteu molt més l'observació que altres pares.
És que jo crec que sí que...
Clar, vosaltres que heu de mantenir aquest canal obert.
Potser per desgràcia, per tindre-ho a la família. Sí, sí, sí. Jo crec que sí que això ens tornem més observadors. Jo, de fet, la meva filla que ni parla, no em diu res, zero, és com un bebè, la meva filla. Pues fas com amb un bebè, quan plora d'una manera saps que és perquè té son, quan té mal de panxa, quan... més o menys, clar, no ho sé tot, però que moltes coses jo em comunico pels ulls, pels ulls molt, jo amb la Chiara, molt, vull dir que jo crec que nosaltres sí que aquesta via l'estem obrint,
exacte, sí,
jo diria
sí, per això, vull dir que el que passa, la tenim tancada i de cop i volta vosaltres segurament,
sí, per obligació,
per necessitat, l'heu d'obrir, no? El que passa que és veritat que quan veus que el Jaume i el Joan s'entenen la mare, per què no hi puc entrar a aquest nivell, no?
Sí, és que...
Per nosaltres deu ser un esforç que ho hem de treballar dia a dia i ells és més natural.
Exacte. Evidentment vosaltres jugueu constantment el fil de la frustració, no? Com a pares, és a dir, vosaltres cada, no és cada dia, però moltes vegades us deu d'enfrontar a la vostra pròpia frustració, el que comentava Jordi, no? De dir, ostres, com pot ser que com a pare no pugui entendre el meu fill, no?
Sí. Tu preguntes moltes vegades.
Muchas veces. Yo, por ejemplo, la Jazmín hablaba hasta el 2009, hablaba, y después de una operación que le hicieron en el 2009, pues no habló nunca más. Bueno, ahora está... empezando a que se le entiende. Y yo mi culpa, siempre digo que la última palabra que escuché de su boca, que decía, mamá, ¿por qué me tienen que volver a operar? Y es lo último que les, la última palabra que le, y muchas veces me pasa que me pienso, digo, ¿cómo puede ser? Es que se me ha olvidado la voz que tenía mi hija, que la he escuchado durante 11 años, y se me ha olvidado. ¿No? Y dices...
Claro, ¿cómo puedo olvidar la voz de mi hija?
La voz, claro.
Qué frustración. Qué frustración que... como madre, que mis expectativas, con lo que me han enseñado, me han dicho que tiene que ser...
Y encima estas palabras, que encima parece como que... ¿Por qué la operé?
Sí, ¿no? Sí, claro. Y ahora, bueno, ahora habla, bueno, le entiendo yo, su familia...
Tú también.
Sus hermanas y yo, sí, ahora se le está entendiendo más. Cuando comenzó Afadís no hablaba nada. Y
ahora en Afadís como
y ahora...
claro, también tiene una necesidad, ¿no? Ahora sí que tiene, te llena el seu voltant que...
Sí, y como siempre estuvo rodeada de, como siempre digo, gente entre cometas normales. Pues claro, ella era extraña, era que sí es cierto que siempre la han hecho sentir una súper bien, siempre he ido acá al Pallerola, al instituto, vamos, que la han tratado como una reina. Pero siempre ha estado rodeada, entonces claro, ella
se limitaba más.
Se limitaba más. Ahora que está en contacto con niños iguales,
amb qui comparteix neguits, amb qui comparteix històries, amb qui comparteix nivells, fins i tot, eh?
Claro.
És a dir, amb qui pot comunicar. Hi ha punts en comú, no?
Sí,
aleshores,
sí, sí.
Aquí també es destapa. Parlem, fixeu-vos, eh? Frustració, culpabilitat, sortia per aquí, incertesa. Tenim tres paraules, no? Frustració, culpabilitat i incertesa. Culpabilitat, de no entendre, de no saber...
N'hi ha moltes...
D'escoltar-vos a massa gent, de marejar-los massa o marejar-los massa poc, de buscar massa o poca informació...
Bueno, jo lo de la informació jo no vull saber res. La meva filla és la meva filla, no una malaltia. Llavors, jo cada dia el que és, cap allà que vaig.
Jo també.
Perquè quan ho vaig saber, li han donat el diagnòstic, em vaig atabalar. Vull dir, és que llegia i pensava... M'enfonsava. I ja mai més.
Perquè
jo no vull llegir el que sigui, serà...
Una altra liada de l'autoestima familiar és no sé ni m'interessa el que passarà demà. L'únic que sé i m'interessa és què faig avui perquè demà sigui millor. No sé què passarà demà. Sí? Per tant, em va molt
però
bé...
Però costa, arribar
costa
a això.
Molt,
a mi
costa
molt.
Jo ho faig això, cada dia. L'únic... que el dia que em toca metges és quan torno a pensar en tot. El dia que tinc que anar a Vall d'Hebron o... ja estic, eh? Ja ho torno a pensar.
Tornes i recuperes?
Sí, sempre ho tinc molt clar, que la que vaig jo al metge, aquell dia ja estic malament.
El síndrome de la bata blanca.
Sí, sí, sí.
Fa de sí, dir canviar de xip.
Sí, sí, sí. Sí,
és la fiebre. Perquè a la mia le cogia fiebre cada vez que íbamos. Entramos y ya...
Que amb ella li agafava febre, segurament tu ja anaves sí, absolutament nerviosa, no? De dir, ara què em diran, aquesta sí, gent me la t'avalaran...
I com es comportarà la nena, si es deixarà fer la prova o no...
Sí, i després també, no? I també el sentiment de... I realment li he de fer tantes proves i ens en sortirem...
No, i que vas, i jo per almenys la meva filla ja és una nena red.
Vull dir, és... Sí, senyora.
Saps?
Sí. No és la Kiara.
No, no, és una nena red.
I per tant, hi ha uns paràmetres i valorem
sí.
A la Kiara...
Ja saps, no, és una bueno, l'alteració que té, no? El MECP2, no sé què, vull dir, és com molt estandarditzat. És com si, sí, com si deixés de ser la meva filla, la nena, no sé. És, però bueno.
Aleshores, repeteixo, frustració, culpabilitat, incertesa, la gent que està a casa escoltant-nos no són paraules gaire diferents de les que ells també senten, Per això, orelles ben obertes, perquè les paraules no són gaire diferents, el que passa que els motius són una mica més intensos, en el vostre cas, no? Perfecte, tres enemics, podríem considerar que són tres enemics enormes per l'autoestima familiar, no? Perquè, clar, la frustració genera nervis, angoixa, inseguretat, ostres, i si ara tornem aquí i em torna a passar això i si ara no aguanta les proves mèdiques i hauré de tornar a cridar o cridar no em funciona, és a dir, genera tota una sèrie d'angoixa que ens fa actuar de manera més impulsiva. Quan una està nerviosa, actua sense pensar i llavors fa coses de les quals se n'arrepenteix i per tant incrementem la culpabilitat. A l'incrementar la culpabilitat, el dir, ostres, que això també podia haver-m'ho mesurat, i jo ja ho sé en quin moment em trobo, jo ja sé en quina situació està la meva filla o el meu fill, si és adolescent o si té doncs, qualsevol altre tipus de problemes, no? És a dir, la culpabilitat apareix gràcies a aquesta angoixa i a aquesta frustració, i com que sabem que sota pressió ens podem equivocar molt sovint, augmentem la nostra sensació d'incertesa. Per tant, està clar que les tres paraules es retroalimenten. Sí. I no són, és a dir, jo potser consideraria que són els pitjors o els enemics número 1 de l'autoestima familiar, però en canvi no és així. Gràcies a aquesta frustració, gràcies a l'angoixa que genera la frustració i els sentiments de culpa, i gràcies a la incertesa que tot això genera, vosaltres teniu l'energia que teniu. Per què? Perquè us heu assegut i heu dit, bueno, hem de lluitar amb aquestes tres històries el reste de la nostra vida, aleshores, som-hi, no? Com ho fem? Aliats de l'autoestima, perquè fan que us pregunteu constantment quin nom té la vostra família, qui sou i com actueu com a família, i fa que constantment reviseu els vostres ciments. Aleshores, amb què? Què genera el fet de conèixer-nos, el fet de saber que tenim totes aquestes preocupacions, del fet de tenir totes aquestes emocions negatives? Doncs ser conscients de que això ha de venir per pebrots acompanyat d'emocions positives que les compensin. I per això parlem d'aquesta energia. Des de que han entrat no han parat de riure. Per tant, l'alegria creieu que és un bon aliat per combatre aquestes tres paraules?
Indispensable.
Sí, sí.
Si no, és que jo crec, impossible.
Sí, és Jordi?
Que crec que l'entorn, dintre de l'entorn, tot és positiu, tot va molt millor. Vull dir, és que això és... Bueno, jo he treballat molt aquest, tot això, no? Perquè bueno, quan van començar, clar, m'agafes depressions i tot això, bueno, mediques i tal, i després jo vaig treballar tot això, és la possibilitat i tal, ser positiva, i bueno, i és veritat, no? O sigui, jo ara per sempre amb en Joel estic passant un mal moment, però jo soc molt positiva, jo sempre penso, bueno, he passat molt mal moment, però això no serà res, vull dir, tenim que tirar cap endavant, vale? Vull dir, ser positiva i, bueno, i no passa res, vull dir...
Ja, no, és això, ja sabia que hi ha aquest període de frustració, ja sabia que hi ha períodes en els quals retrocedeixo i em poso una guitosa i em pregunto moltes històries, però també sé que sóc capaç de mirar-me al Joel i posar-me a riure.
Sí.
I ho necessiten, perquè... Si estem malament nosaltres, ho transmetim. O sigui, ells ho absorbeixen tot. I llavors, és un, com es diu, el peix que es menja l'aigua, és una roda. Llavors, si tu, d'aquell problema, clar, que te fa mal, davant del nen, doncs no li treus importància, i com si res, doncs ell, encara que se n'adona que ha fet alguna cosa o que alguna cosa passa, no pateix d'aquella manera, no?
Mhm.
Però perquè tu dius, no s'ha donat compte, no, i tant que es donen compte.
Tot, vull dir, tot,
a veure, ells tenen el seu problema, però es donen compte si tu estàs trista, si a tu te passa alguna
cosa, si
les coses,
si
les
cosa, no,
les coses no van com tenen que anar, s'adonen compte, vull dir, això és, vull dir...
Per tant, podríem dir que una de les virtuts, ja hem dit defectes, no? Hem dit que eren famílies que tenien molta frustració, de, vale, anem a parlar de virtuts, podríem dir que les vostres famílies són alegres.
Sí, jo sí.
Jo no sé, molt amb la Marina.
No, no, tot el dia. No, cap família és sempre alegre, eh? Però sí que d'alguna manera trobeu alegries en coses que possiblement altres famílies han oblidat que allò són alegries.
Sí, sí, sí.
En aquest aspecte, potser no m'he explicat.
L'escala de valors canvia completament. Vull dir, jo de vegades veig el meu germà que es queixa d'unes coses que penso és que em ric jo d'aquestes coses. Ara me'n sentirà, però bueno.
Bueno, ja està bé, ja està bé.
No, però és veritat, penso, és que ojalà jo tingués que patir per això. Això és que no has de patir per una cosa així, no és important.
Relativitza,
clar, no és important.
I dona importància al dia que la teva filla o el teu fill et ve i et fa un petó. O sigui, això és una cosa a celebrar.
Sí.
O el
exactament.
Dia que
en Jaume...
Sí, una paraula nova.
Sí. Sí, sí, eh? Sí. O el dia que la Nuri, tornant de Fadis, et diu avui l'hem sentit a la Jasmine,
sí, sí,
no?
Sí, sí,
eh? O sigui, tot i això... Joel ha estat molt tranquil avui, no? Sí, sí.
Per adonar-te per això has de ser observador. Perquè a mi a vegades em pregunten què fa la Chiara, com està... Com si no se n'adonen, no, de les evolucions, perquè són tan petites, però per tu és tan gran,
sí,
que jo aquell moment...
Sí, pues, una sonrisa d'ella. Jo claro. Serà que la mia sonríe todo el día, sí. I està todo el día sonriendo. Ja le puede decir, pues...
Oh, com la Marina,
ahora estás castigada.
¿Eh? Sí, sí. Com la teva.
I se sonríe y dice, pues eso vale más.
I en canvi, és el que dic, no? Esteu més oberts, com que teniu aquesta exposició constant a la negativitat... No la negativitat, no, a coses que provocarien negativitat.
Estem al límit, a vegades
estem
al límit,
sí, sí,
a vegades sí.
Sí, sí, saps? O sigui, sí. Esteu tan exposats, sí, que sou més oberts, el que dèiem, sí, abans, no? Que aquell canal s'ha obert i donem importància a això, al somriure. Cosa que molts pares ni tan sols saben com somriuen els seus nens, eh? Atabalats amb les classes d'anglès, les classes de ceràmica, després del col·le, corrents a portar-los a no sé on,
piano,
i quant temps passes amb el teu fill o la teva filla?
Els 5 minuts del bany.
No. I corrents.
I corrents. No? O sigui, que és veritat que vosaltres, a l'obrir aquest canal, també és cert que això, petites coses, sabeu com somriu els vostres fills, sabeu com avancen i l'esforç que els hi representa avançar. Sí. Jo també ho dic, per exemple, moltes famílies és... El segon meu és un vago. Eh? Això, aquesta frase a mi em fa molta gràcia, no? El meu fill és un vago, és que no fa res, és que arriba a casa i només està cansat. I jo dic, ja, però és que a quina hora arriba a casa el teu fill?
Sí,
i et diuen, a 7 de la tarda. Ja, i a quina hora ha marxat el dematí? No, a les 8 del dematí. Ah, ja, però bueno, ha anat a col·le, ha anat a bàsquet i ha anat a anglès. Però és que, un moment, o sigui, com no vols que arribi a casa i et digui, mira, els deures... els fa tatia, no? És que és així, està cansat, ja volem que tats, que s'aprengui tant que no donen abast, no? En canvi, segurament vosaltres els deures us els fa, en el sentit de cada dia teniu un somriure, cada dia teniu una baralla, cada dia teniu un objectiu a batre, no? A batre, però l'aconseguim, i si no és avui, serà demà, però sabeu que l'aconseguireu, i potser al cap d'una setmana aquell objectiu desapareixerà perquè ja no el fa, però també sabem que tornarà, no? El que deies, no, del Joel.
O ve un altre. És el que jo, amb en Jaume, jo volia dir-li, o sigui que ara el Jaume, per exemple, no l'entenguis gaire, no et frustris, jo em passava amb l'Aitor a l'edat de... Va arribar un moment que no, vaig pensar, és que no estem al mateix llenguatge, no l'entenc. Vale? I ara, pues, l'Aitor, si tu el veus, no té rasgo. No... I ara té un altre nivell, però me parla molt més i m'explica moltes coses, però ara té un problema de comportament. O sigui, marxa de casa, no et dones compte, busca...
Bueno, l'adolescència.
Vale? Però clar, la primera marxada i la segona, pues, vaig tindre que anar als Mossos, perquè és que no el trobava. A la tercera, pues, ja m'ha dit, ah, te'n vas? Ja ho vindràs.
Ja vindràs.
A veure si obro. No sé si t'obriré. Bueno, va, ja no m'hi vull. Bueno, vaya, no me voy. Però espérate, que estem al límit. O sigui, ara d'aquí mitja hora me'n farà una altra. I d'aquí tres quarts o 20 minuts, no, hoy me ducho. No, i sempre és la lluita, però bueno, vamos.
Però allà estem, no? Sí. I al final això, primer amb aquesta por, no? De, sí. I marxarà, i no el trobaré, i se'n perdrà, i al final dius, doncs saps què?
Escolta, li jugo, a vegades
si agafes
jugo.
La porta, sí. No? No cal que tornis.
M'ha anat
no?
molt bé sempre la inversa, una mica, psicologia inversa, sí, no sé si me la invento, sí, sí, però sí. Me va de conya a mi, amb el meu fill. Sí, l'altre dia, t'acordes en el casal? Que no vull anar, no vull anar, no sé què, no, no, si és que avui no vas. Ah, no, bé. I per què estem aquí? Perquè jo tenia que parlar unes coses. Ah, sí, doncs jo quiero entrar. Dic, bueno, ara t'esperes i m'ho pensaré. Com que no? I al final dic, bueno, va, i va entrar a taula. I si el porto, no vols. Qui diu això en altres llocs?
Sí, 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 sí.
I clar, és que sempre estem al límit amb l'ai. I no té diagnòstic, clar. La meva inquietud ha sigut aquesta sempre. Per què no tinc un diagnòstic? Mm-hmm. Què puc fer més? Ja està acabat, ja ha anat a esto, ja ha anat a l'altre, però... i no trobo, saps? Vaig molt lentament i es va fent gran i no sap escriure.
És que a més a més, aquí, cada dia anímicament et vas descarregant les piles.
Sí.
Però tu el dia següent t'has de llevar i has d'estar al 200%.
Sí, no, 200%. Sí, sí.
I això no, el cos tampoc no ho pot tolerar-ho.
Sí.
I tens un criu que et demana unes necessitats que tu sempre has d'estar...
Allà.
Allà, sí, sí, sí. Allà. No és allò que tu deixes l'altre nen, deixes el nen al col·le i, bueno, ara sí, ja està. Ja està. Quan vingui a casa ja saps que menjarà. Si avui no vol menjar, li fotré la bronca i ja,
ja està.
Però no, és que... En aquest cas no funciona així. El dia a dia la lluita és constant.
Sí, cada 5 de 2 minuts.
La càrrega emocional, arribes que et poses al llit i dius, s'acabó, fins demà. Demà m'aixecaré i un...
Ja ho veurem.
Ja ho veurem.
Sí. Ja ho veurem.
Sí. 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 Perquè la Marina es desperta per les nits,
pugui,
també.
Perquè, això dic jo, sí. Qui pugui.
Sí, la meva també té trastorns del son.
El meu també.
Té un horari... Que jo també el meu...
Aleshores, de moment en tinc una hora, no?
Sí,
no,
sí, però sí. Aquesta hora me'n vaig a dormir.
I tant, i tant. Sí, a l'Aitor igual, de dormir fatal.
Déu-n'hi-do. Clar, aleshores és això, constantment us esteu posant a prova... la vostra capacitat d'això, d'estimar familiar, no? Tot això comporta parelles, no?
Sí. Mm.
Rifirrafes...
Jo per la nena no.
Vale.
Bueno, jo estic divorciada, però era una crònica de mort anunciada, vull dir. I és el millor que he fet, també ho dic.
Sí, que perquè al final...
No, talleu. Va coincidir per això, quan em vaig separar, vull dir, va coincidir que encara no tenia diagnòstic jo de la Chiara, Però que no va ser per això.
No va ser per això, però sí que...
Però va coincidir, llavors sí que va ser un moment duríssim.
Duríssim.
Jo portava amb aquesta persona 20 anys, vull dir, va ser duríssim per això i va ser duríssim perquè, clar, la meva nena jo veia cada cop... El síndrome de Rett neixen representa normals, lo que decimos entre comillas sempre, i de cop deixen de fer les coses i van enrere, no? I jo és quan vaig veure que començaven enrere. Però bueno, que no va ser un motiu ni molt menys, ni molt menys. I jo amb la parella per la nena, no, jo tinc molts... Perquè clar, que em passa a mi? Bueno, com altres pares, que tens més fills. El gran és ja és un adolescente, diguem, i el segon és un preadolescente. Jo crec que ara inclús pateixo més per ells i tinc més discussions. Per ells que no per la nena. Per la nena, no, la nena sí, ara per exemple té problemes, no dorm bé també, veig que algú està canviant i és una preocupació, no sé, que no crea problemes amb la parella per això, però per les altres sí.
De fet, tu ara has tret un tema que a mi em sembla molt interessant, que és, no va ser per això, però sí que està millor haver-ho fet. Què vol dir? És veritat, hi ha una cosa que per augmentar o mantenir l'autoestima familiar hem de ser molt capaços de localitzar on hi ha un problema i buscar la solució millor a aquest problema. Segurament un matrimoni que no està ben avingut desgasta molta energia en intentar sobreviure a aquest disgust. Per tant, és molt més sa arribar a la conclusió de que no cal seguir, perquè quan tu ja no segueixes algo que et disgusta, recuperes molta energia per dedicar-lo a allò que sí que t'importa, allò que sí que t'interessa.
Sí.
I et permet descansar aquella emocionalitat, carregar aquelles piles, perquè realment la teva prioritat passa a ser el teu interès. Doncs això, un matrimoni que no funciona, uns pares, és a dir, avis, sogres, que interactuen malament, també hem de ser capaços, per l'autoestima familiar, de tallar aquestes relacions que no comporten ajuda, sinó que el que fa és posar-nos neguitosos, és, ostres, i ara ens anem d'anar a casa els sogres. I el sogre que no acaba d'acceptar, que és igual, que la Kiara tingui síndrome de Red, que el Jaume, doncs, de tal, que la Marina, és igual. O que està en època adolescent, és que m'és igual, vull dir, pot ser des d'una problemàtica fins a una normalitat, que és el que toca, que un nen està fent la tonteria de l'adolescència, i el meu sogre això no ho entén, i automàticament ens desmunta perquè em barallo amb el meu marit, perquè aleshores, per ajudar a l'autoestima, una bona autoestima familiar és aquella que ens permet identificar amb els membres de la família allò que ens destrota i ens gasta energia i la converteix en negativitat, apartar-ho, tancar-ho, lluitar-ho per relaxar-nos, tenir pau i recuperar energia de forma positiva per tirar-ho endavant. Això també és molt, molt important. Per tant, molta gent em diu, no, bueno, ens vam divorciar. Val, perfecte. És a dir, i a més, menys mal que ho vam fer, perquè realment a partir d'aleshores les coses han anat a millor. Jo intento explicar el per què. No? El per què és perquè un matrimoni o una companyia que no t'aporta ajuda, el que està fent és gastar-te una energia que la necessites per altres coses. Quan aquest desgast d'energia desapareix, tu la pots utilitzar d'una altra manera.
A mi també.
Fixeu-vos que en aquesta taula aquí també trencaríem, ens ajudaria a trencar un mite, és a dir, podríem pensar que hi ha dos frases que a mi em fan molta gràcia, que és la de, és que una, si supereu aquest tràngol com a parella, durareu per sempre més, quan passa una desgràcia o una mala notícia o un dalt a baix, ja pot vindre qualsevol cosa que segur que ho superareu. Si sortiu d'aquest, sortireu de totes, no? Jo penso, perdoneu, en aquest moment potser ens han enganxat forts, saps? I potser amb això em passa, o em passa una cosa molt més petita d'aquí 10 anys i em fa molta gràcia, no? I després, l'altre mite que també em fa molta riure molt és, els pares o les famílies que pateixen un daltabaix amb la salut dels fills i tal, que se'ls hi mor un fill, que tenen doncs alguna trenquen, la majoria trenquen, aquí tenim la demostració perfecta de que esteu exactament igual que les proporcions de les bodes, és a dir, el 50% de les parelles estan divorciades, tenim el 50% de divorciats i el 50% de casats. Sí, se'ns ha tirat el temps a sobre, ho sé. Fem una cosa, em prometeu un altre programa i us deixo marxar?
Sí,
se'ns ha tirat el temps a sobre, volia fer un repàs ràpid. Recordeu, poseu nom a les vostres famílies, identifiqueu les frustracions, entengueu les frustracions, gestioneu la culpabilitat i amb això jugueu la incertesa. Aprofiteu l'alegria, la paciència, el positivisme i sobretot les petites coses que et dona el dia a dia per poder encarar les dificultats que et vindran. I això, us recordo, poseu nom. Així que us deixo fins dimecres que ve.
Moltes gràcies.